El joc i els casinos han estat escenaris i protagonistes en moltes pel·lícules i produccions audiovisuals, com això que sona, que, de fet, és la banda sonora d'Ocean's Eleven. Quan pensem en pòquer, casinos i jocs, sovint ens ve al cap la imatge, una imatge de luxe i de luxúria, de Las Vegas, de gent elegant, de grans quantitats de diners amunt i avall, però el joc també té una part fosca que no Hollywood segurament no l'explica, i és l'addicció. Francesc Perandreu, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Benvingut al suplement.
Gràcies.
Francesc, tu quants diners has perdut al llarg de la vida apostant?
No ho sé, però parlem de fa molts anys, parlem de fa més de 30 anys, probablement 6 o de 6 a 8 milions a les antigues pessetes.
Però ets addicte al joc.
Sí, 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 jo he sigut... Vaja, de fet ho soc, el que passa és que...
Ho és tota la vida?
Sí, sí, és com el tabac, com el tabaquisme, com l'alcohol, com les drogues, com... Un és addicte, no hi neix, s'hi fa, però sí que continues. Llavors, el secret està, evidentment, en ejercer.
Quants anys fa que no apostes, Francesc?
30 anys.
I dius que encara ets addicte.
Sí, clar, evidentment. Sóc addicte perquè si tornés a començar a jugar, doncs tornaria a tindre els mateixos problemes. És el mateix que si un deixa de fumar i porta 30 anys i es fuma un cigarro, dos, tres, doncs ja tornarà, evidentment, a despertar el tabaquisme, no? Doncs és el mateix.
Amb què apostaves, tu?
No, jo era jugador de... En aquella època no existien les apostes. Jo era jugador de màquines i de bingos. Era el joc presencial perquè el joc online, perdona, evidentment, ni existia, ni... L'única aposta que hi havia era la quiniela. Les apostes mútues deportivo-benèfiques que es deien en aquella època, no?
Mm-hmm. Quan et vas adonar que eres addicte, tu?
Bueno, quan ja entres en fases de desesperació, quan ja ho has perdut tot, quan perds gent, quan perds relacions, sobretot quan comences a jugar per recuperar el que has perdut i no recuperes i les deutes van augmentant, vull dir, però normalment l'addicte és l'última persona que se'n dona compte de que té un problema.
A tu qui t'ho va dir que tenies un problema?
M'imagino que la meva família. Vull dir, de fet, va ser ells qui van estar i qui em van ajudar al final i qui van tirar de mi, no? Però tot el món t'ho diu. La gent que t'estima t'ho diu, però... Pensa que en aquella època la paraula ludopatia ni es coneixia, eh? Vull dir, érem viciosos. Vull dir, és que era bastant diferent.
Clar, 30 anys, devia ser molt jove, no? Quants anys tens tu ara?
Jo en tinc 60. Vaig acabar amb 30... vaig acabar amb 29. O sigui, fa 31 anys. Jo vaig arrencar als 19 anys. Era molt jove, sí. Era quan, pràcticament, al principi del joc en aquest país, que ens va agafar tots en el peu canviat i bueno, pues, un descobreix allò si es pensa que el monte es orégano, no?
Com en va sortir?
En un tractament, és l'única manera que hi ha de sortir del joc. No se'n surt, de cap addicció, vaja. Es necessita ajuda, no?
I eres molt reticent a fer aquest tractament, o què?
Al final, no. Al final, la desesperació era tan gran ja que qualsevol ajuda que et haguessin donat l'ha desagafat, no? Però sí, clar, tu... Pensa que una de les grans bases que té aquesta malaltia és jo ho puc deixar quan vulgui, jo ho puc controlar... No és tan greu, demà ja ho deixaré. Són automentires, no? Que l'addicte es diu cada dia, cada dia, cada dia, i ho va repetint, al final, clar, tu creus.
Tu per què jugaves?
Per evadir-me, per no pensar, com tots els ludòpates del món.
Però tenies problemes o...?
Tot el món té problemes. Jo tenia problemes amb la paraula fracàs, hi ha gent que té problemes amb la rutina, hi ha gent que té problemes amb l'efectivitat, hi ha gent que té problemes amb la sensibilitat, hi ha gent... Tots tenim algun problema. El que passa és que hi ha gent que ho recondueix bé i hi ha gent que ho reconduïm de manera equivocada. Mm-hmm. Llavors, bueno, jo ho vaig reconduir cap a una manera equivocada i concretament en el joc. Hi ha gent que beu, hi ha gent que fuma, hi ha gent que consumeix drogues... Ha... Bueno.
Mm-hmm. Durant aquests 30 anys has tingut tentació de tornar a jugar?
No. No, per què? Perquè jo em dedico el que em dedico. Evidentment, i això m'ha ajudat molt. Vull dir, l'ajudar cada dia, durant aquests 30 anys, a persones que tenen aquest mateix problema, a mi em reforça, evidentment. Per mi és un reforç constant el fet de poder ajudar.
El Francesc Perandreu, ara ho explica, és el president d'Acencas, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials, però abans d'assumir aquest càrrec havia superat, com ens explicava, una addicció al joc. Clar, Francesc, amb el que ens has explicat ens queda clar que això és un problema crònic i que per molt que ho tinguis superat, el fantasma continua allà, no?
Sí, clar, vull dir, la marca, per entendre'ns, d'alguna manera queda allí, no? Hi ha explicacions biologistes, hi ha moltes explicacions per entendre la ludopatia. Però, repeteixo, és que és tan simple com... Jo sempre poso el mateix exemple, no? És com el diabètic. Ara et diuen que ets diabètic i diràs, bueno, dintre de 20 anys podré menjar-me ja pastissos, no? No. Mm-hmm. I dintre de 30, tampoc.
Ets diabètic. La ludopatia, que dius, és que abans no existia aquest terme, ara sí. Està considerat per l'OMS un trastorn, no?
Sí, està considerat des de l'any 1992, està considerat és un trastorn de conducta, un trastorn mental, el control d'impulsos de la persona, i evidentment té aquest rang, no? El que passa és que, clar, quan aquí arranca el joc, aquí aquesta informació no arriba ni se sap, ni vull dir, va ser el boom dels 90, finals dels 80, que, bueno, que hi ha com a mosques, no?
Mm-hmm. Quan es considera ludòpata una persona?
Bàsicament quan la persona comença a jugar per recuperar. Quan perds 10 euros i dius, bueno, jugo 10 més per recuperar els 10 que he perdut. I aquesta és la frontera.
Però clar, la línia és molt fina,
molt,
no?
Molt, molt fina, molt fina.
Perquè...
Molt fina perquè...
Entre el joc i l'addicció, aquí...
És que la gent es creu que juga per diners, i no és cert.
Ah, no? Per què juguen?
Per no pensar. Compres temps. Cada jugador, depèn de què juguis, et diré quin tipus de jugador és o quina problemàtica més o menys tens, eh?
Sí, a veure, explica'm això.
Es pot separar. Un jugador de màquina juga per comprar temps, punt. No hi ha més. El jugador bingos és més una búsqueda de socialitzar-se, no? D'estar més en companyia, tot
també
i que...
està molt vinculat a la gent gran, segurament.
Exactament, no? És allí, és un puesto recollit on van i van a les tardes, prenen el cafè amb llet, parlen entre partida i partida. El jugador que sí no busca guanyar, aquest sí, aquest busca desbancar, triomfar. I els jugadors, per exemple, d'apostes, normalment hi ha una fantasia de professionalitat, no? De que jo en sé, jo ja entenc, jo guanyaré. Jo tinc clar quin és l'equip que està millor, quin és el jugador que està millor, però que després la pilota entrarà o no entrarà, no? I això no ho tenen en compte.
Tu creus que s'hauria de prohibir el joc?
No, en absolut.
Per què?
Jo treballo en totes les addiccions de conducta, ¿vale? Llavors, jo treballo en l'addicció a la compra compulsiva. Què fem? Prohibim les grans superfícies? Treballo en l'addicció al sexe. Ja ni t'explico el que tindríem que prohibir. No, la solució no està en prohibir. Prohibir augmentaria el problema, o sigui, el taparia, l'amagaria i faria que el joc que llavors fos il·legal. No, el joc té de ser legal, perquè a més hi ha milions de persones que juguen i no tenen problemes. Vull dir, la ludopatia afecta un percentatge, no a tots els jugadors. No tota la gent que beu és alcohòlica. Per tant, no podem prohibir l'alcohol. No, les prohibicions... Jo sóc totalment contrari ara, regular. I sobretot, en aquest cas, que en aquests moments, en aquest punt que estem, regular millor la publicitat de joc, sí.
Hi ha molta gent jove addicta a Catalunya?
Sí, massa. En aquests moments, les apostes, sobretot online, estan realment... Les xifres que es van donar l'últim dia es van donar aquí. Estem parlant que s'ha multiplicat per 6 el número d'addictes.
Per 6 el nombre d'addictes joves?
Joves, sí.
Per culpa de les apostes online.
Les apostes, sí, clar, perquè és que...
Aquesta és una altra addicció, a casa sol, no? Anar a jugar.
És que mentre tinguis un mòbil, ja en tens prou. Sí, sí, sí. Són 365 dies a l'any, 24 hores al dia, des de qualsevol lloc, no fa falta res més. Llavors... Bueno, qui està publicitant? Pues els grans iconos avui en dia, no? Els grans futbolistes, esportistes, locutors de televisió. Mm-hmm. En aquest cas, n'hi ha un que està fent publicitat.
Dies del nom.
El Carlos Sobera, evidentment. Vull dir que no, poca gràcia em fa de veure així, no? I em diu que a mi em queda molt bé. Bueno, que té tot.
Per tant, tu el que creus que s'hauria de regular realment d'entrada, com a mínim, és la publicitat.
Sí, a veure, el que no pot ser és que en un partit de futbol el 40% dels anuncis en aquell partit de
siguin
ràdio
apostes, sí.
Siguin apostes, el 40%, eh? I en televisió el 20%, no pot ser. I no pot ser que es permeteixi fer publicitat en horaris de protecció infantil. No pot ser.
Recordo que fa uns dies a Cencas vau demanar a la Generalitat que obligués a Hard Rock i el Casino de Tarragona a destinar un 2% dels seus beneficis a la prevenció i el tractament de les addiccions al joc.
Sí.
2% no estan, no són tants diners, no?
No, però a mi és del que tenim ara, ja et dic jo que sí, perquè no tenim res. Uh-huh. Llavors,
però vull dir que us han dit amb aquesta...
No hi ha contestes, mai hi ha contestes.
Mai respon.
No, home, aquí nosaltres demanem, però...
La Generalitat us diu alguna cosa? Aquí no. pot intervenir-hi d'alguna manera o...?
No, a veure, la Generalitat sí que tindria que intervindre a l'hora de fer la prevenció, no? O sigui, la taula que es va muntar sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació, de les TIC, s'ha reunit una vegada, una sola vegada. Ens va costar molt, ens va costar arribar al Parlament de Catalunya, fent que es va arribar al Parlament, fent que es va convèncer tots els grups parlamentaris, es va posar en votació. Sembla que és l'única vegada de la història que tots els grups van votar que sí. Però aquí no s'ha fet res més, eh?
Mm-hmm. Clar, suposo que quan veus la intenció de construir aquests grans projectes que veiem per allà a Tarragona...
Et posen els pèls de punta, sí. Et posen els pèls de punta perquè, bueno, un dels arguments que encara no han sigut rebatits i que encara estan dintre del projecte inicial és que es pugui jugar a crèdit, per exemple, i és algo que nosaltres, evidentment, ens neguem de manera total i absolutament rotunda, no? Allà és una aberració poder jugar a crèdit. Totalment. A part de que no hi ha prevencions.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Estem conversant amb el Francesc Pere Andreu, que és el president de la CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Abans d'assumir aquest càrrec, ara ens ho explicava, també va haver de superar una addicció al joc fins que va fer 30 anys, ara han passat 30 anys més i es dedica a ajudar els altres. De fet, en aquest estudi, avui no estem sols. Tu, Francesc, m'explicaves ara fa un moment que tu has estat ludòpata, ara fas teràpies per grups per intentar ajudar gent que té el mateix problema, d'exjugadors a futurs exjugadors. Avui el Suplement també ens acompanya el familiar d'un dels jugadors d'aquestes teràpies per a grups que fa el Francesc i que prefereix mantenir l'anonimat. Per tant, així ho farem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues bé.
Què t'ha semblat tot això que explicava el Francesc?
Sí, evidentment, és evident. Ja fa temps, o fa una temporada, que coneixem el Francesc, tenim un contacte amb ell, i realment és la persona ideal, molt adequada, diguéssim, perquè pugui portar aquesta presidència de CENCAS amb la lluita i amb l'esforç que ell fa perquè pues, els ludòpates se'n puguin almenys sortir o tindre un tracte més social, més bo.
Tu tens un familiar molt proper, que és addicte. Sí. Com vau arribar al Francesc?
Bé, vam arribar amb el Francesc perquè fa ja uns 3 anys, més o menys, ell fa un congrés aquí a Barcelona, a Drassanes, i ens vam assabentar per aquest cas. Llavors vam anar en aquest congrés, vam assistir-hi i vam tindre un contacte personal amb ell. I des de llavors, més o menys, doncs, aquest familiar té també unes reunions, unes entrevistes amb ell, que doncs, bonament és per ajudar-lo, diguéssim, que se'n surti, diguéssim, d'aquesta malaltia.
Com està ara mateix aquest familiar?
Aquest familiar ara està, jo diria, que bé. No dic molt bé, perquè això és una mica, diguéssim, un perill, però està bé. Esclar, tot això va començar fa 7 o 8 anys, que va començar a jugar a través d'online. I online va ser un disbarat, perquè tot era, diguéssim, l'ajuda. Tot qualsevol diner que tenia, tot anava a parar pel joc.
A què jugava, exactament?
A online, a les apostes.
A les apostes de qualsevol mena de futbol,
eh? No sé, coses d'aquestes.
No el poker online, també?
No.
Apostes.
A les apostes aquestes. Llavors, a poc vam anar parlant amb ell. Ell era molt receptiu, vull dir, i aprovava, diguéssim...
Ell era conscient que tenia un problema?
Sí. Se'n donava compte, el que passa que, com deia el Francesc, bueno, hi ha les seves debilitats, les mentides, totes aquestes coses, però sí que... Vam arribar a un punt en què ell se'n donava compte, però no podia fer-hi res, per dir-ho així. Es va apuntar en el registre de prohibicions a Madrid, a nivell estatal, perquè no el deixessin entrar ni jugar online, ni a cap local. Aquí, a partir d'aquí, vam tindre també un contacte professional.
Com funciona? És a dir, com funciona aquest registre, sí. Francesc?
Sí, les persones poden demanar ser autoprohibides... A Catalunya pots demanar autoprohibir-te per entrar a l'accés a casinos i a bingos i, anar, i a partir de l'any que ve també a sales de joc. I després pots demanar a nivell nacional, perquè el joc online pertany a, és a nivell espanyol, no és a nivell de Catalunya, i demanes, tu firmes un paper en el qual tu demanes voluntàriament que se't prohibeixi l'entrada.
Mm-hmm. Clar, però amb el joc online això és més complicat.
Sí, però bueno, també hi ha uns registres que també en reboten o en rebutgen, diguéssim, perquè no juguis. Mm-hmm. Llavors, a partir d'aquí, llavors també vam tindre ja un contacte amb el Departament de Psiquiatria de Bellvitge, vam tindre ja, diguéssim, unes relacions. A partir d'aquí, a poc, lentament, doncs vam començar a tindre una mica de millora. Després vam conèixer, com dic, el Francesc Pere Andreu. Ell es conscient amb això. Alguna vegada, puntualment, feia pues, alguna tonteria, diguem així, però ara hem arribat a un moment estable. És a dir, li hem donat oportunitats, ocasions, perquè ell ens demostrés, doncs, no sé, positivament de que estava millor. I de moment la cosa, doncs, francament, estem contents o estem desangoixats, per dir-ho així, perquè estem trobant, una millora. I tot això que dic també pot ser una partita impuls positiu per totes aquestes persones que són ludòpates, que potser doncs, es troben, diguéssim, que no hi ha res a fer, que no hi ha punt positiu per curar-se, pues perquè continuï lluitant. I també és molt important que la família el recolzi i estigui per sobre d'ell, pues diguem, constantment. I tenint la sort de que aquesta persona pues es deixa escoltar.
Es nota que va passar molt malament, no?
Sí, sí, sí. Els 2-3 anys va ser un infern, una disbauxa. Llavors, a poc, vam anar curant-se, per dir-ho així, si es pot dir aquesta paraula, i que puntualment ja no era una cosa tan constant, pues, feia algun joc. I a poc hem anat, diguéssim, arribar a un moment, com dic, estable. Ara estem realment contents, mm-hmm. I ell també se'n dona compte i ho diu. Però, és clar, com deia Francesc, això és una cosa que està, no sé, com un fantasma que un dia pot passar qualsevol cosa. Però de moment la cosa és una marató. Realment passes una marató.
Francesc, com és una sessió d'una teràpia de grup aquestes? Com funcionen?
Bueno, nosaltres fem teràpia de grup i després fem teràpia individual en quant a que fem prevenció de recaigudes, no? Els grups, evidentment, el que fas és universalitzar la malaltia i entre ells, entre les persones parlen i un a l'altre el grup s'ajuda, no? Uh-huh. I amb individual el que fas és dotar la persona d'eines per evitar que torni a jugar, no? Ells et presenten els problemes quotidians que tenen i llavors vas treballant aquests problemes i donant eines perquè els resolguin sense necessitat de jugar. El que, si em permets, hi ha alguna cosa que sí que m'agradaria dir. La ludopatia no és un problema només dels jugadors. És un problema també de les famílies.
Heu hagut de fer teràpia, vosaltres?
També, sí. Allà a Bellvitge, com dic, i també amb el Francesc Andreu. Sí.
És que la família ho passa molt malament. Pensa que al fin i al cap l'addicte, el ludòpata, quan pitjor està, juga, i quan juga no pensa. Però la família no té aquest. La família espera, simplement espera. Vull dir, llavors és un problema d'afectació familiar. La ludopatia no ataca només a la persona, ataca a la persona i al seu entorn pròxim, si tens dones, si tens fills, si els pares, germans. Vull dir, aquesta és la realitat.
Jo diria que la família també pateix una malaltia vinculada a la ludopatia.
Es diu coaddicció.
Diferent, però patim. Mm-hmm. Molt.
Té el nom aquest, de coaddicció.
Totes les addiccions són igual de perilloses?
Sí i no. Per exemple, evidentment, l'heroïna mata en una velocitat extraordinària, no? Les addiccions a substàncies comporten un risc físic que les addiccions conductuals no tenen. Però a nivell psicològic, sí, evidentment, et pot portar en un suïcidi, sí, exactament igual, una addicció que una altra. Vull dir, al fin i al cap és un destruir el teu present i el teu futur.
Segurament tenim algun oient que, o algun familiar en aquest cas, que es pugui sentir identificat amb alguna de les coses que estàvem explicant fa uns 20 minuts al suplement, o que coneix gent del seu entorn que és ludòpata. Francesc, què pot fer aquesta persona o aquest familiar?
Demanar ajuda.
Com demana ho ha de fer?
Demanar ajuda professional. I és... Som diverses les persones a Catalunya que treballem en aquest tema i jo crec que tots estem plenament capacitats per fer-ho. Des de la unitat de joc de Bibitxe, nosaltres...
Bueno. Si vol contactar amb Acencas, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, com ho pot fer?
Pues, trucant per telèfon al 676-69-2143.
I podem repetir, sisplau?
Sí, 676-69-2143. I, evidentment, en menys de 24 hores els hi donem dia i hora i es comença a intentar ajudar-los.
676-69-21-43. Francesc Perandreu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies també per explicar-nos aquest testimoni, encara que avui hagi estat, ho entenem perfectament, des de l'anonimat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són 3:15 del matí, fem una pausa i tornem aquí al suplement. Fins ara.